L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 28 de març, destacarem... El ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete, reitera que vol un pla hidrològic nacional de consens, però rebutja posicionar-se contra els trasbassaments. Els afectats per la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea descarten les quatre alternatives del pla de viabilitat. El complex Mont Natura Delta de l'Ebre obre les seves portes amb la previsió de rebre 20.000 visitants aquest 2012. L'Associació de Comerciants de Santa Bàrbara recomana prudència demà en la jornada de vaga general. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El ministre d'Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete, va reiterar ahir dimarts, des del Senat, que el govern espanyol farà un nou pla hidrològic nacional, fruit del consens, i va recordar el suport que va rebre de Catalunya en l'anterior plantejament fet pel govern del Partit Popular. Amb tot, i a partir d'una interpel·lació del senador de l'Entesa, el tortosí Joan Sabaté, Cañete va rebutjar posicionar-se en contra de la política de trasbassaments i va recordar que a l'Estat ja n'hi ha de fets.
Fíjese usted a priori, cuando yo hablo de a priorismo, dice usted abandonar las políticas de trasvase. Si es que trasvases hay en España, ya tenemos que cerrarnos todos. ¿Por cuál empiezo? Yo diría, ¿por cuál empiezo? Entonces, cuando yo digo primero, hagamos las demarcaciones hidrográficas. Claro que es difícil. Claro que es difícil cerrar cuáles son las posibilidades de una cuenca. Sobre todo cuando ha habido una gestión errática del agua durante muchos años. Claro, ahora hay que determinar cuáles son los caudales disponibles y qué agua hay para abastecimiento de poblaciones, para desarrollo industrial, para riego, en cada río. Y eso es complicado. Pero no me diga que como era difícil el consenso no se toman decisiones. Es decir, los gobiernos están para tomar decisiones, ¿eh? Porque... las demarcaciones es saber qué agua hay disponible, cuántas concesiones de riego. Ahora, a ver si es que la misma agua la hemos repartido 7 veces. Vamos a verlo. Y habrá que tomar decisiones dolorosas. Es que lo fácil es gobernar sin tomar decisiones.
Tot i que no va concretar la política hidràulica que endegarà el govern, Cañete va carregar fortament contra la xarxa de desaladores i va qualificar de nefasta la gestió en aigua del govern socialista.
Es evidente que el coste de desalación es muy alto para los usos agrícolas en España, con la estructura que tiene de ingresos un agricultor español. Es muy alto. Y eso es verdad. Es decir, por encima de 0,30, 0,40 es imposible que alguien pueda regar salvo productos de altísimo valor añadido. España pues tiene 3 millones de hectáreas de regadío y estoy de acuerdo con usted que hay que gestionar la demanda y que tenemos que ahorrar mucha agua en España y tener una cultura de ahorro de agua. Por supuesto que sí, estoy con usted. Y el plan que hagamos va a ser fruto del consenso. Pero no vamos a ponernos a priori contra ninguna tecnología. Claro, mire usted, es que los trasvases... yo le digo, del Ebro al campo de Tarragona se planteó en el 2008 ante los problemas de abastecimiento que tenía Barcelona.
Cañete va deixar clar que la prioritat és tancar les demarcacions hidrogràfiques, els anomenats plans de conca, que han de fixar els cabals disponibles i els abastiments i usos. El ministre va continuar deixant clar que acabaran els plans de conca pendents i que ho faran amb criteri i en base a la millor informació científica disponible.
Serveis informatius de Mute.
Els afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea descarten d'entrada les quatre alternatives que proposa el pla de viabilitat per trobar una sortida a la fallida i no han aconseguit acordar un posicionament unitari de cara a l'Assemblea General de l'entitat de divendres al matí. En una nova reunió, ahir dimarts a la nit, els representants del col·lectiu van analitzar la situació per recuperar els estalvis bloquejats dels impositors sense poder arribar a una conclusió clara sobre el camí més adient o menys dolorós per als seus interessos. Jordi Gas.
I l'última opció, tot i que és la menys dolenta, també és dolenta perquè, tot i que de les quatre que són bastant dolentes, la menys dolenta entenem que tampoc és viable, perquè tot i que agafa i va a concurs i presentem tots els impositors, també veiem de que també no podem garantir la plaviabilitat que ells diuen de que hi haurien de quitar-se el 50% perquè per nosaltres podria ser encara un plus més alta. Per tant, ho deixem en reflexió, en stand-by durant dos dies i quedem de convocar altra vegada la gent el dijous a la tarda, a les 7 de la tarda, per tal de si s'ha avançat una mica més en la gent de que tingui una idea més clara de les quatre opcions.
Els afectats, a més, dubten sobre la necessitat de recórrer al concurs de creditors de forma imminent per disposar de temps. En una assemblea que va reunir per primer cop en mesos les dues associacions d'afectats, els seus representants es van limitar a posar sobre la taula els pros i els contres de les diferents opcions que planteja el pla de viabilitat sense arribar a cap conclusió. La idea era concretar i plantejar-los una opció consensuada a l'hora de votar divendres a l'assemblea de la cooperativa, com reclamaven la majoria dels 200 assistents. Davant la impossibilitat d'elegir, van acordar continuar estudiant la documentació i fer consultes davant una nova trobada dijous al vespre.
De les quatre opcions, a dia d'avui hem tingut poc temps de informació, estem estudiant els nostres advocats, però tampoc volem prendre una decisió després de que ha tingut la cooperativa quatre mesos la documentació, hem estat reclamant la no volen facilitat fins al divendres i, per tant, nosaltres no podem prendre una decisió tan ràpida quan ells han tingut quatre mesos per mirar un pla de viabilitat i nosaltres en dos dies no podem prendre una decisió i, per tant, tampoc volem que la gent vagi a un carreró sense sortida.
De moment, i segons les dades obtingudes pels afectats de la Generalitat, queden pendents de desbloqueig 249 comptes a la vista amb uns 628.000 euros, així com 157 comptes a terminis per 4,13 milions d'euros, un total de 4,76 milions. Gas va denunciar, d'altra banda, que les dades de comptes i fons bloquejats facilitades per la Generalitat en diferents dates no es corresponen amb el número total de comptes i el fons total anunciats inicialment.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que el complex Mont Natura Delta de l'Ebre, l'espai de divulgació que l'Obra Social de Catalunya Caixa ha habilitat a les antigues salines de Sant Antoni, a la vora de la Llacuna de la Tancada, obrirà les portes aquest dissabte amb la previsió de rebre unes 20.000 visites durant aquest 2012, principalment escolars i famílies. No és així, Manel?
Doncs efectivament, després de 8 mesos d'obres, el centre, que ha suposat una inversió total de 1,7 milions d'euros, ofereixen la rèplica a la petita escala d'unes salines en funcionament i diverses instal·lacions on es donen a conèixer els hàbitats deltaics vinculats als arrossars, al mar i als espais salins. El responsable de l'obra social de la Caixa confia que l'equipament en generi activitat econòmica a l'entorn. Així ho deia, com dèiem, aquest responsable, Miquel Rafa. L'escoltem.
Entenem que sota un marc incomparable i meravellós com el que tenim aquí, però que certament doncs, hi ha poca gent del nostre país que coneix, ara és un moment extraordinari també per donar-los aquest motiu perquè vinguin i coneixin. Creiem que el Delta de l'Ebre és un lloc que tothom hauríem de conèixer-lo i que és un privilegi també per l'Obra Social de Catalunya Caixa doncs, tindre l'oportunitat de mostrar-lo sota aquest marc.
Coincidirà amb l'arribada de la primavera i les vacances de Setmana Santa, el complex obrirà de cara al públic aquest dia 31 de març amb la voluntat d'assolir durant el que resta del 2012 unes 20.000 visites, una xifra que es nodrirà bàsicament, segons ha explicat la coordinadora del centre, Marta Puigdomènec, de les visites escolars durant els dies laborables i de les famílies durant el cap de setmana.
Durant aquest any, la previsió de públic són uns 20.000 visitants, aquest any 2012. Llavors, entre setmana esperarem públic escolar i els caps de setmana, principalment, públic familiar.
El principal equipament museogràfic del centre és l'anomenat Espai Delta, que amb un desplegament de recursos audiovisuals i de museografia moderna aspira a immergir el visitant en la riquesa i diversitat d'aquest espai natural. En els seus quatre apartats explica què és el Delta i la seva formació, l'àmbit concret de la llacuna de l'Alfacada, un audiovisual sobre les diferents estacions del Delta i un peculiar observatori amb els diferents atractius de la zona.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dos crides de caire diferent, però en una mateixa crònica ens arriben avui des de Santa Bàrbara. D'una banda, l'Associació de Comerciants de Santa Bàrbara crida a la prudència dels seus associats a l'hora d'obrir o no els comerços demà en la jornada de vaga general. D'altra, la crida que és a la col·laboració ciutadana per identificar el vehicle que va atropellar una dona de Santa Bàrbara sense auxiliar-la. Josep Roig.
Doncs sí, avui des de Santa Bàrbara lligarem dues notícies. La primera fa referència a l'Associació de Comerciants. Després de la seva darrera reunió aquesta mateixa setmana, l'Associació de Comerciants de Santa Bàrbara ha deixat al criteri dels seus associats l'opció d'obrir o no els seus establiments demà 29 de març, jornada en la que, com tothom sap, els sindicats han cridat a la vaga general a tot el país. Mari Cruz Arasa, presidenta de l'associació, deia als nostres micròfons que el que sí que han recomanat és que eviten qualsevol enfrontament amb els piquets cas de que siguin visitats per algun.
En principi vam dir això, que com que és, a veure, és vaga general però és una mica lliure, vam dir que cada comerç que faci el que li sembli convenient, a veure, que no signi algun conflicte, que no s'encaren a ningú. Els Mossos ens van dir que si a casa necessitàvem ajuda que truquéssim de seguida al 112, que ells estiran, vull jo, alerta per en este dia, per al que necessitéssim, si hi ha algun piquet o alguna cosa. Però jo crec que millor, si algú ens amenaça, quasi tancar la botiga i no enfrontar-te.
L'Associació de Comerciants de Santa Bàrbara aplega una 60 de comerços del municipi, pràcticament el 80% del teixit empresarial planer. D'altra banda, també hem de lligar amb aquesta notícia una altra de caire diferent, però que també fa referència a una crida, en este cas a la col·laboració ciutadana, per tal de mirar d'identificar el vehicle que hauria atropellat una dona de Santa Bàrbara a la C12 a Amposta el passat dissabte. La policia local d'Amposta ha demanat la col·laboració ciutadana per poder identificar el vehicle que el passat dissabte 24 de març va atropellar una dona de 79 anys i veïna del nostre municipi a la carretera C12 a l'Eix de l'Ebre i que va morir a conseqüència de l'accident. Els fets van passar sobre 9:45 de la nit al quilòmetre 1600 al terme d'Amposta. Després de l'atropellament, el conductor del vehicle, que no hauria pogut ser identificat, hauria fugit del lloc de l'accident sense assistir la víctima. En trobar el cos de la dona, els serveis mèdics van intentar reanimar-la sense èxit i moria poc després al lloc dels fets. Trànsit també manté oberta la investigació per localitzar el conductor del vehicle, probablement un turisme. Segons el servei d'atestats i informes de trànsit, el vehicle implicat seria un turisme amb danys a la part frontal i possiblement també al parabrises. La policia ha demanat que qualsevol persona que pugui aportar alguna informació sobre el succés es posi en contacte amb la policia local o els Mossos d'Esquadra. La família de la víctima també ha demanat la col·laboració ciutadana des de les xarxes socials com Facebook per veure si algú pot aportar informació sobre el propietari del vehicle que hauria atropellat la dona sense auxiliar-la.
...31 de març i 1 d'abril, lo cap de setmana de la passió.
Música en directe, teatre al carrer amb personatges històrics, danses orientals, espais de cultura tradicional, espai de creació artística, malabars, circ i la espectacular posada en escena de la passió.
L'esdeveniment cultural i social de l'any a Deltebre.
Viu la passió com nosaltres la sentim.
Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar. Els dies 31 de març i 1 d'abril a la Plaça Nova. 21a edició de la Fira de Productes Naturals i Artesanals. Tot tipus de productes i sectors no convencionals. Els dies 31 de març i 1 d'abril a l'Ametlla de Mar. Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar, la Fira dels Cinc Sentits. Apren a viure la vida d'una altra manera. Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que la policia local i el jutjat de pau ocupen les noves dependències. Lluïsa Bertomeu.
Des de fa unes setmanes, la policia local i el jutjat de pau es troben a les noves dependències, a l'antiga residència de gent gran Casa Nostra, un espai de 325 metres quadrats, dels quals més de 250 es destinen a la Guàrdia Urbana. Amb aquest trasllat, la policia local compta amb unes instal·lacions modernes amb tots els serveis necessaris per a donar un millor servei al ciutadà a banda d'una millora de les condicions de treball dels agents, tal i com destaca l'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa.
Recordem que la policia municipal estava situada aquí a l'entrada de l'Ajuntament, a l'entrada a l'esquerra, que tenia unes instal·lacions manifestament millorables, que eren deficitaris en molts sentits, que no tenien cap tipus d'inclús de lloc per a tenir qualsevol detingut, que estava en una situació de precarietat doncs importantíssima, i que al final han pogut aconseguir tenir realment unes instal·lacions de primera magnitud, unes instal·lacions que són a una de les millors que hi ha per a contornada i que realment disposen tots d'un despatx i d'uns despatxos, d'uns serveis, que és el que dignifica una mica el treball de la policia municipal i dignifica també els contribuents, no? Els que utilitzen aquests serveis de la policia, que malauradament cada any són moltíssima gent els que per un motiu o per un altre acaben fent cap aquí, no? Per tant, és una cosa, jo crec que és bona, és una eina més, una etapa més que anem cremant de modernitzar l'Ajuntament, una etapa més d'anar fent les coses com el que som, com el poble important que som del Baix Ebre i com de les Terres de l'Ebre, i que realment acabem poc a poc, i amb bona lletra, acabant fent les coses bé, que és el que necessitem.
Les obres de rehabilitació han servit també per traslladar en el mateix espai les oficines del jutjat de pau, adjacents a la policia local. La inauguració oficial d'aquestes noves dependències tindrà lloc el proper 13 d'abril i anirà a càrrec del conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig.
Els Mossos d'Esquadra van desmantellar un punt de cultiu i distribució de marihuana a Deltebre. Segons informen els Mossos, l'activitat es duia a terme a l'interior d'un domicili on hi havia les instal·lacions i sistemes necessaris per al cultiu, assecat i preparació de la marihuana per vendre-la. Els agents van detindre el propietari de l'habitatge i un dels seus residents, tots dos veïns de Deltebre. A banda de marihuana, en el domicili es va trobar haixís, cocaïna i dues armes de caça. La intervenció va tenir lloc el dijous passat, dia 22 de març. Els agents van rebre informació arran d'una baralla entre dues persones a Deltebre, en la qual la policia va haver-hi d'intervenir. La intervenció va finalitzar amb la detenció de Francisco CM, de 27 anys i nacionalitat espanyola, i Alexander EG, de 41 anys i nacionalitat colombiana, com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública. Van passar a disposició del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Tortosa, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs. I continuem amb el fet divers, ja que el jutjat penal de Tortosa va condemnar tres veïns de la ciutat a 2 anys de presó i una multa de 900 euros per explotació laboral. Segons va informar la policia local de Tortosa, els condemnats de nacionalitat xinesa són propietaris d'una empresa del sector de la distribució que van ser detinguts l'any 2009 per les sospites que en l'empresa hi havia treballadors explotats. Un cop fetes les comprovacions pertinents, els agents van identificar una persona que no tenia permís de treball ni contracte laboral i que va admetre que treballava jornades de 16 hores a canvi de 30 euros amb la promesa d'obtenir un contracte laboral si abonava prèviament 3.000 euros. La policia va detenir els responsables de l'empresa condemnats per un delicte contra el dret dels treballadors. D'altra banda, la policia local de Tortosa va detindre un jove de 25 anys per robar en una empresa situada al carrer Berenguer IV. Segons la denúncia d'un veí, tres persones van agafar material elèctric d'una empresa diumenge passat, així com també aparells d'aire condicionat, ho van carregar a un vehicle i van fugir. Els agents van poder identificar poc després el vehicle i un dels presumptes lladres. La policia manté obert l'operatiu a l'espera de poder detenir a la resta d'implicats. L'únic detingut que hi ha de moment és Rubén MR, de 25 anys, i està acusat d'un delicte de robatori amb força.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Més de la meitat dels incendis originats per cremes agrícoles durant els tres primers mesos de l'any a les Terres de l'Ebre han estat ocasionats presumptament per residents estrangers, principalment de nacionalitat britànica, que viuen en habitatges rurals aïllats prop de zones forestals. Per prevenir aquesta situació, efectius dels agents rurals i dels Mossos d'Esquadra han endegat una campanya per alertar i informar personalment o amb tríptics editats en anglès aquests residents del territori. El cap del cos d'agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel García, apuntava que, per la seva vida aïllada, l'idioma i la seva autosuficiència, la comunitat estrangera en zones rurals no coneix suficientment els perills de fer foc en aquestes zones. Miquel Àngel García.
Pel seu modus vivendi, que doncs, viuen més o menys aïllats, en masos allunyats dels pobles, també doncs, la barrera idiomàtica, doncs, no els hi arriba potser tota la informació que caldria. Per això estem fent aquest esforç. No? El fet també de que doncs, viuen d'una forma bastant autosuficient, en la que utilitzen també eines mecàniques i tal que poden ser de risc d'incendi i també que solen viure en llocs molt apartats i molt propers a les zones forestals. No? Per això estem fent aquesta campanya informativa especialitzada, no? Dirigida especialment en aquesta gent.
Les condicions excepcionals de sequera i la baixa humitat, per sota fins i tot del 20%, que van afectar les Terres de l'Ebre durant aquest hivern, van disparar les xifres d'incendis, especialment entre els dies 12 i 22 de febrer, quan es van registrar fins a 13 incendis. Sortosament, bona part van ser sufocats ràpidament o no van trobar continuïtat de massa forestal per propagar-se. En total, entre gener i mitjan març, es van cremar unes 31 hectàrees i d'aquestes, només 11 arbrades en 21 focs, el doble de la mitjana del període, però amb una menor superfície afectada. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que dissabte comença la 8a mostra de teatre La Cala de l'Ametlla. La companyia de teatre, l'Artesa de Falset, serà l'encarregada d'encetar el certamen amb la representació de l'obra de Carlo Goldoni, L'Hotelera. Francesc Callau.
Aquest dissabte 31 de març es dona començament a la mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, que arribarà a la 8a edició. La companyia encarregada d'obrir el certamen teatral aquest any és la companyia de teatre L'Artesa de Falset, que representarà l'obra de Carlo Goldoni, L'Hotelera. El 14 de març tindrà lloc la segona de les representacions a càrrec del grup teatral Plane de Santa Bàrbara, que portarà a l'escenari l'obra Casats per amor, a la pasta, de l'autor Lluís Coquart. El 21 d'abril, el grup de teatre Els Ganxos de Traiguera representarà a l'escenari Calero l'obra de Nicasi Camps, Stop al matrimoni. La mostra de teatre de la Cala de l'Ametlla clourà el 28 d'abril amb la representació de l'obra de Nicasi Camps, El marit de la Marina és mariner, a càrrec del grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, com a anfitrions de la mostra. A excepció de les representacions anteriors, aquesta tindrà lloc a les 10:30 de la nit. Josep Tomàs Margalef, un dels directors del grup escènic de la societat, agraeix la col·laboració de l'Ajuntament en moments de dificultat econòmica i parla dels beneficis de la mostra de teatre.
Però en primer lloc, agrair la sensibilitat de la regidora de Cultura, la Eva de l'Amo, que de les retallades pressupostàries que tothom sabem que tenen, ha apostat per mantenir la mostra de teatre com un estàndard de la cultura de la Cala. És una possibilitat que té, com sabem, també col·labora la Societat Cultural i ASEMAR, que fan de que pràcticament poguéssim anar veient any darrere d'any com evoluciona el nostre teatre amateur i veiem grups d'altres contrades i les podem comparar, podem veure obres diverses, podem veure estils diversos i crec que és un enriquiment primerament pels actors i actrius del nostre grup i també per la població, pel públic que any tres anys pues, va venint a la mostra cada tarda.
Per la seva part, Eva de l'Amo, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, explica també, en aquest cas, que l'objectiu és que els aficionats al teatre puguin veure en escena els grups de teatre amateur de les nostres comarques i també es mostra satisfeta per col·laborar en aquesta organització. Eva de l'Amo.
Des de la regidoria de Cultura estem molt contents en poder col·laborar amb el grup escènic de la societat. A més, també mostra dels aficionats al teatre de la nostra localitat poden veure les actuacions dels altres grups amateurs que hi ha a la resta del territori. Tenim una gran tradició de teatre al nostre municipi i per això volem donar suport al teatre amateur. Volem agrair també al grup escènic de la societat el seu esforç que fa en l'organització de la mostra de teatre.
Com és habitual, les representacions tindran lloc a la sala de la societat a les 6 de la tarda, excepció del dia 28 d'abril, que serà a les 10:30 de la nit. La mostra de teatre, la Cala de l'Ametlla, és una activitat organitzada per la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar i patrocinada per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb la col·laboració de SEMAR, la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat esportiu, Domènec Ramal, des del Cana Ràdio, ens informa que fa uns dies es feia a la Sénia l'acte oficial de presentació de l'equip ciclista Control Pack La Sénia, un equip històric del ciclisme català que fins la temporada passada corria amb el nom de Vives Alcanà, Unió Ciclista Alcanà. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions esportives i més concretament relacionades amb el món del ciclisme. Ho fem perquè el passat dia 17 de març, dissabte, a l'auditori del Centre Obrer de la Sénia es va fer l'acte oficial de presentació de l'equip Control Pack Unió Ciclista La Sénia. Un equip que, de fet, és la continuïtat de l'antic Viveros Alcanar, l'agrupació ciclista canareva, que enguany celebra el seu 40è aniversari, convertint-se així en l'equip d'aquesta categoria més veterà de tot el territori espanyol. La firma Control Pack és el principal sponsor d'un equip, junt amb la Sénia, un paratge per descobrir, que és la marca turística de l'Ajuntament de la Sénia. Els components de l'equip són el ciclista sub-23, Sergio Torres, originari de Gata de Gorgos, Alacant, Jan Vila, de Gurb, Osona, David Álvarez, de Santa Eulàlia de Riu Primer, també de la comarca de l'Osona, Guillem Clavell, de Navarcles, el Bages, Carmelo Quiles i Ivan Bert, tots dos d'Andorra de Terol, mentre que la formació elite la integren ciclistes com Francesc Grau, de Gandesa, Andreu Vidal, de Sant Hilari Sacalm, Bernat Canyelles, d'Òdena, Albert Cantenys, del Bruc, Isaac Massegú, de Girona, Joaquim Badia, de Sant Joan les Fonts, La Garrotxa, Víctor Balbas, de Castelló i José Julián Balaguer, de Benicarló. El director esportiu continua sent un històric del ciclisme a les nostres comarques com és el canareu José Alfara, conegut popularment com Librado, vinculat des de sempre a l'equip Viveros Alcanar, agrupació ciclista Alcanar, l'ACA. L'equip Control Pack La Sénia ha començat ja la temporada amb curses a Sabadell i Figueres. Les properes cites del calendari les té a Castelló i Segòvia durant este proper mes d'abril. La temporada passada hem de destacar que va ser l'equip català que més curses va realitzar fora de Catalunya. El membre de la Unió Ciclista de la Sénia, Néstor Biosca, va destacar que aquest és un dels quatre únics clubs de categoria elite de Catalunya. També van intervenir en l'acte de presentació el representant de la delegació a les Terres de l'Ebre de la Federació Catalana de Ciclisme, Raül Querol, que es va comprometre a ajudar en tot lo possible al club. L'acte va comptar també amb la presència d'integrants de les juntes directives dels clubs d'Alcanar, Vinaròs i la Sénia, entre d'altres, així com també representa política a càrrec de l'alcaldessa senyenca, Maria Pilar Ballester, el regidor d'Esports i Turisme de la Sénia, Joan Moisés Reverter i Eduard Robert, a més de la firma patrocinadora Control Pack i del Consell Esportiu del Montsià, amb Ivan Romeu. Un acte que va acabar també amb la presentació de la secció cicloturista de la Unió Ciclista de la Sénia.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.